Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del Premi Ciutat de Calella. Ja coneixem els 5 finalistes que entren a la fase de votació. També explicarem que a aquesta hora la CUP recull signatures a Calella en contra de l'activitat privada en centres sanitaris públics. Estan al carrer Església, cantonada Mates i Roders. Parlarem també de la pancarta que Òmnium Cultural desplegarà a l'inici i al final de la primera etapa de la Volta a Catalunya i de l'Agència Tributària Catalana, que tindrà una oficina comarcal a Mataró. Ens aturarem també a comentar el Pla de Transport de Viatgers 2020, que contempla diverses millores en transport públic a la zona del Maresme, i avui han començat les obres per refer el Passeig de Mar de Pineda. I per acabar, coneixerem també la preocupació de les associacions de defensa forestal davant el risc d'incendis a la comarca. Doncs bé, comencem. Com dèiem, ja es coneixen els candidats al Premi Ciutat de Calella 2017, 2 en categoria individual i 3 per entitats, que opten a ser reconegudes per la seva trajectòria o repercussió que tenen la societat calellenca. Els noms s'han conegut aquest migdia.
Els candidats individuals són Jaume Pruna, el president del grup Avi Multó, i Jordi Feliu, músic i compositor calellenc. En la categoria d'entitats, els candidats són Amics de la Poesia, que organitzen els Jocs Florals, el Club de Futbol Calella, que aquest compleix el centenari de la seva funció, Fundació i l'equip de suport d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el PADES, que dona resposta professional i humana a pacients en l'etapa final de vida. Jaume Pruna s'ha assabentat de la nominació per la premsa i no n'ha volgut fer cap tipus de comentari ni declaració fins demà, quan podrem escoltar-ne la seva valoració.
Sí que en podem parlar amb Jordi Feliu. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Candidat al Premi Ciutat de Calella d'aquest 2017. Com ha rebut la notícia? Com se n'ha assabentat Jordi Feliu?
Primer que res, amb una gran sorpresa, perquè el meu amic, en Josep Miracle, dels Amics de la Poesia, va venir a casa a parlar amb mi, i clar, jo pensava que era sobre l'assumpte dels Jocs Florals, perquè aquest any es fa un homenatge al meu pare, Francesc Feliu, i vaig pensar, mira, això, parlarem de l'acte, a veure com ha d'anar tot plegat, i clar, va canviar de tema, i em va començar a explicar el del Premi Ciutat de Calella, i clar, em va dir que em volia proposar a mi, i el primer que vaig dir va ser jo? Bé, home, doncs, què vols que et digui? Doncs, i tant, molt content de que em vulguis presentar, i vaja, aquesta va ser la meva primera reacció, saps? Una gran sorpresa.
I ara que ja s'ha proclamat candidat, Jordi Feliu, quines creu que són aquelles qüestions que ha valorat, doncs, Amics de la Poesia, que és qui l'ha presentat, el Josep Miracle, i què és allò que pot fer valer a la gent, doncs, perquè el voti?
Bé, suposo que, a part de la meva vinculació amb entitats de Calella durant molts anys, suposo més aviat al teatre, a la joventut artística, al fer, potser ja 40 anys que faig l'Estel de Natzaret, i que, a part de que sí, que com a músic, estic en una de les millors orquestres de Catalunya, doncs mai he oblidat el poble de Calella, he fent sardanes per persones de la ciutat o entitats de la ciutat, i que vaig tenir la sort de poder editar un CD amb sardanes totes dedicades a Calella. I suposo també hem col·laborat també fent sardanes per l'Aplec i altres ballades.
Doncs ara començarà un període de votacions i la competència és dura, perquè l'altre candidat és Jaume Pruna. No ens agrada parlar de competència quan parlem del Premi Ciutat de Calella, perquè tots els calellencs evidentment mereixen poder rebre aquest reconeixement, però sí que hi ha dues persones que hi opten aquest any, eh? Una és Jordi Feliu, com ara comentàvem, i l'altra és Jaume Pruna, president del grup Avi Moltó. Com veu aquesta l'altra persona candidata a aquest premi, Jordi?
Home, mira, fins ara no ho sabia, qui havien presentat, però bé, també és una persona molt vinculada sempre als actes culturals de Calella, i bé, el coneix molta gent, és una gran persona, serà no un gran rival, sinó un gran company en les votacions.
És el que dèiem, eh? Més que competència i rivalitat, el que ha d'establir aquest premi potser és un altre tipus, no? de competició.
Sí, jo crec que sí. Jo conec el cas del Josep Miracle, que va competir amb el senyor Montero, que em va explicar que al començament doncs, no es coneixien gaire, però a partir del certamen aquest dels premis, doncs ara som molt amics, eh?
Doncs a veure si s'esdevé també una cosa similar a aquest any. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies, Jordi Feliu, per fer aquesta primera valoració com a candidat al Premi Ciutat de Calella, i segur que en seguirem parlant des de la ràdio. Moltes gràcies per atendre'ns a l'Infovespre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot just ahir va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Aquestes 5 entren a fase final de votacions, que s'allargarà fins al 14 d'abril. Es podrà votar cada dia a la Biblioteca Can Salvador de la plaça i a l'Ajuntament de Calella. Hi haurà urnes itinerants que s'instal·laran al Teatre Orfeo Calellenc, al Casal l'Amistat i al carrer Església amb mates i roders. Els guardonats amb el Premi Ciutat de Calella 2017 de votació popular es donarà a conèixer la nit del 22 d'abril, dissabte, en una gala que tindrà lloc a la Sala Mozart.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular de Calella, recull signatures per evitar l'activitat privada als centres sanitaris públics. Avui es posa en marxa a nivell nacional la campanya Fora la privada de la pública, per mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària. A Calella s'està fent ara mateix, de fet ha començat a les 7, una recollida de signatures aquest mateix vespre en contra del que suposa l'entrada del sector privat a la sanitat pública.
L'esquerra independentista s'oposa frontalment a cedir parcel·les del model públic de salut a l'activitat privada i demana que les institucions donin cobertura a una gestió 100% pública de tot el servei. Adil Maruan, de la CUP Calella, denuncia que això ja està passant a l'Hospital Sant Jaume de Calella.
El que no saben molts usuaris és que, per exemple, algunes analítiques no les fan al laboratori de l'hospital i s'envien a altres empreses. Hi ha altres serveis que també estan subcontractats i fins i tot cedeixen espais per a empreses privades, com és el cas de l'odontologia en el CAP de Calella. I això doncs, genera aquestes confusions de no saber ben bé els diners cap a on van.
L'Hospital de Calella és un dels centres gestionats pel Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, Consorci de Salut Pública, depenent de l'Institut Català de la Salut. La recollida de signatures ha començat fa mitja hora a la confluència dels carrers Església i Mates i Roders. Preveuen també muntar parada altres dies i a les immediacions del centre hospitalari calellenc. Maruan ha explicat que suposarà el desplegament d'un avantprojecte de llei sobre fórmules de gestió que incorpora el que s'anomena la cooperació institucional i la concentració en entitats d'economia social.
Permetrà que altres centres puguin fer el que s'està fent a Calella. Fins a un 49% d'activitat privada pot tenir un centre. Vull dir que anem a encara més a aprofundir en aquesta problemàtica, que de fet ja ha portat alguns casos de corrupció, que alguns han acabat, diguéssim, en no res, i d'altres, com a mínim, amb dictaments desfavorables de la Sindicatura de Comptes.
I assegura Maruan que la gestió repercuteix en l'interès públic, les condicions dels treballadors de salut i el servei que es presta al ciutadà. La CUP de Calella té pendent trobar-se amb els responsables de la recent constituïda Maria Blanca de l'Alt Maresme i la Selva.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions. Òmnium Montnegre desplegarà la pancarta Love Democracy a la sortida i a l'arribada de la primera etapa de la Volta a Catalunya. Serà el proper dilluns.
Segons Jaume Planas, amb aquesta acció visual, els membres d'Òmnium Montnegre volen demostrar al món que els catalans juguen amb les armes legals que dona la democràcia.
Una crida per demostrar al món que nosaltres juguem amb les armes legals, amb les armes de la democràcia, i és fer valer aquests valors. Llavors, nosaltres el que demanaria és que la gent amb les estelades vagi a la pancarta, es faci la fotografia amb les estelades i en el fons la pancarta de Love Democracy, i que ho pengin a les seves xarxes, que en fem el màxim ressò i divulgació possible.
Per tal d'incrementar la visualització del procés independentista, Jaume Planas fa una crida als ciutadans perquè es facin dilluns una fotografia davant de la pancarta amb una de les banderoles estelades que repartiran els membres de l'ANC Calella per la independència. La pancarta Love Democracy s'ha fet servir en diferents concentracions i actes sobiranistes a Arc de Triomf a Barcelona.
I per altra banda, la nova agència tributària de Catalunya, que donarà servei als ciutadans de Calella i de tot el Maresme, estarà ubicada a Mataró i obrirà les seves portes previsiblement l'1 de setembre.
Les oficines estaran ubicades a l'avinguda Jaume Recoder, 79, i tindrà una vintena de treballadors. Es tracta d'un dels 15 punts d'atenció i prestació de serveis al contribuint de l'Agència Tributària de Catalunya. Obrirà al llarg d'aquest any arreu de la geografia catalana. Segons el secretari d'Hisenda del Govern català, Lluís Salvador, les noves oficines desenvoluparan totes les funcions tributàries que li permet l'actual marc competencial i prepararan els fonaments de la futura hisenda catalana. Ens amplia aquesta informació Cristina Salat des de Mataró Ràdio.
Així li va comunicar ahir el secretari d'Hisenda de la Generalitat a l'alcalde de Mataró en una reunió mantinguda a la capital del Maresme. L'oficina serà un dels 15 nous punts d'atenció al contribuent que aquesta agència obre arreu del país aquest any. D'aquesta manera, a partir del mes de setembre, des de Mataró es concentrarà la recaptació executiva dels contribuents amb deutes pendents a l'administració, també la gestió directa dels impostos cedits i la dels 10 impostos que són propis de la Generalitat. L'alcalde de Mataró, David Bote, afirma que és una millora pels ciutadans de Mataró i la comarca i reforça el paper de Mataró com a capital del Maresme.
Per nosaltres, reforçar el nostre paper de capital, doncs és important. Sabeu que tenim aquesta vocació de ser referents dels nostres veïns des d'una perspectiva de col·laboració, i per tant doncs l'obertura d'aquesta oficina.
L'obertura de les noves seus de l'Agència Tributària de Catalunya responen a la voluntat del govern català de desenvolupar totes les funcions tributàries de les quals en té competència.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Parlem ara del Pla de Transport de Viatgers 2020. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat ha condicionat la millora del servei ferroviari del Maresme a que el Ministeri de Foment compleixi amb les inversions que té compromeses des de fa gairebé una dècada. Ricard Font ha explicat que l'objectiu del govern català és garantir la fiabilitat de la línia R1 al Maresme i convertir-la en el metro del Maresme, però que això no serà possible si la infraestructura no amplia la seva capacitat.
Passaria, entre d'altres mesures, per doblar la línia entre les estacions d'Arenys de Mar i Blanes, la qual cosa possibilitaria incrementar la freqüència de pas dels combois i reduir el temps de viatge. Així queda recollit en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya que el govern català acaba d'aprovar amb l'horitzó del 2020. Ricard Font recorda que és una competència de l'Estat que ha desatès fins al punt de no disposar ni dels estudis inicials. I això, que és una mesura ja recollida en el Pla de Rodalies del 2008.
Des del 2008 no s'han iniciat els projectes constructius concrets i els estudis informatius concrets que han de facilitar que el Ministeri pugui fer aquestes inversions. És un dels elements primordials, perquè si demà, fem una mica de broma, al Ministeri de Foment li toqués la loteria, no tindria el projecte fet per poder-ho executar. Haurà de preveure no una duplicació total, sinó que parcial en alguns trams, que és possible, i en altres que sabem que perfectament que per la pròpia orografia i geografia d'aquest àmbit és impossible.
el que sí seria possible amb l'objectiu de millorar el servei ferroviari al Maresme, però igualment està en mans de Foment és l'ampliació de l'andana d'Arc de Triomf. Permetria incorporar un comboi més als trajectes. Quan a les connexions amb Girona-Figueres-Portbou, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat expressa que s'han obtingut bons resultats amb la nova línia RGU sense transbords i amb trajectes també els caps de setmana a l'estiu, i diu que el servei s'adequa a la demanda existent.
Un esforç per part de tots, jo crec que aquí és de promoure més la utilització d'aquest transport públic que està a disposició tant del Maestre com de la gent del Gironès, de l'Alt Empordà, de la Selva, doncs, per augmentar doncs, la utilització. Aquí el que hem de fer és doncs, veure si som capaços de generar més demanda, que és una demanda important, però tampoc estem amb aquells nivells que creiem que encara tenia camí per recórrer.
El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 aborda els reptes del país perquè el transport públic sigui una alternativa real de mobilitat i, de retruc, també contribueixi això a lluitar contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l'aire i la seguretat viària.
Un dels projectes més ambiciosos és el de desplegament de la T-Mobilitat a finals del 2018, començant per la regió metropolitana i fins a finals del 2019. Una eina tecnològica que, diu Font, serà referent mundial en l'àmbit de la mobilitat i que, entre d'altres coses, canviarà el sistema actual de tarifació.
Pagar amb el mòbil, superar el sistema de corones actual per un sistema quilomètric, és pagar per ús, és prepagament i postpagament, és tenir en el mòbil i en una app o en una web tota la informació del transport públic en el moment i en cada moment en la situació del transport públic, i a més és una nova manera de planificar els serveis que ens ha de permetre doncs, atendre molt millor a la demanda.
Entre els compromisos del govern català hi ha el d'elaborar un pla d'accessibilitat del transport públic per adaptar parades i estacions de bus i tren per a persones amb mobilitat reduïda.
Tot plegat s'ha d'executar d'aquí al 2020, però el que sí que s'està executant ja ara mateix són les obres de reparació del passeig de Pineda. El Ministeri de Medi Ambient ha començat avui aquestes obres de reparació del passeig pinedenc, molt més pels últims temporals d'aquest hivern.
El termini de les obres, que tenen un cost d'1 milió d'euros, és de 2 mesos. Per tant, si es compleixen els terminis, a mitjan de maig estarà enllestida tota l'escollera que ha de protegir el passeig de futurs temporals. Un cop enllestida l'escollera des de l'Ajuntament de Pineda de març s'hauran de fer les obres de reurbanització del passeig, que inclou la instal·lació del carril bici, del mobiliari urbà i l'enjardinat. El consistori pinedenc ha d'assumir part del cost de les obres, concretament 400.000 euros. La població veïna ja ha demanat ajuts a altres administracions com la Diputació, la Generalitat i el mateix Ministeri, tal i com va avançar Ràdio Calella Televisió l'alcalde Xavi Amor.
I doncs bé, tal com ahir ja els avançàvem, ja els explicàvem, de fet no es pot fer foc al bosc sense prèvia autorització del Departament d'Agricultura des d'avui mateix, dimecres 15 de març i fins al dia 15 d'octubre.
El període de prohibició arriba aquesta temporada amb una preocupació afegida pels efectes de les plagues als boscos del Maresme, la qual cosa que dispara el risc d'incendi i posa encara més en alerta a les agrupacions de defensa forestal. Així ho ha admès el voluntari forestal calellenc Didac Rey, de l'ADF al Maresme.
Això serà complicat aquest any. La preocupació és gran, és alta, perquè ens trobem que ha mort molts de pins, encara que s'estan fent neteges selectives, però no a tot el Maresme, només unes parts pels pressupostos que hi ha que no arriba enlloc. Estarem per vigilar-ho tot, però alerta, Podem tenir un estiu, però molt complicat amb el tema del tubicus,
La prohibició de fer foc al bosc afecta una superfície de 24.000 àrees al Maresme, on hi ha una població de 23 milions d'arbres a raó de 54 exemplars per habitant. Tot i que la previsió meteorològica apunta que tindrem una primavera i un estiu més humits de l'habitual, també marquen dies de temperatures molt elevades i activitat tempestuosa, dos factors que demanen extremar la precaució a l'hora de fer ús del bosc.
Hi ha gent que és inconscient dels focs. Els focs em diuen, s'ha fet un fallo. No, no és que siguin provocats, però són descuits que són molt greus i la gent això no ho veu. No, es pensen que el bosc és molt maco, però el dia que no tinguem boscos veurem el que passarà aquí, perquè entre el tomicus, els focs, i ara que s'està tenint també un bitxo, s'està posant en les alzines sureres, que també les hi afecta, vull dir, ja veurem.
El període de prohibició que ha entrat en vigor aquest dimecres 15 de març inclou també les activitats d'esbarjo, com per exemple encendre graelles i fer costellades o l'abocament d'escombraries i restes vegetals que puguin actuar de propagadors del foc, també als marges de la carretera i l'autopista C32.
Doncs d'aquesta manera arribem ja al final de l'infovespre d'avui. Anem per la previsió del temps.
Dia de cel serè o poc ennuvolat i per demà el dia perfecte per a molts i molta jornada amb el cel serè. La temperatura mínima sense canvis i màxima semblant fins a mig matí i de nou al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dimecres dia 15 de març. Més informació ja ho saben que la trobaran a la nostra pàgina web, també a les xarxes socials Facebook i al Twitter. Demà a l'infovespre parlarem d'una conferència que es fa a Calella sobre el Vescomtat de Cabrera, que organitza Òmnium Cultural, una part de la nostra història que ens remet a l'edat mitjana. Doncs per començar-ne a fer boca del que explicarem demà, avui acabem l'info amb una cançó que també ens parla de l'època medieval i cantada per uns nois que són fills de la zona del Vescomtat de Cabrera perquè són d'Argentona. La cançó que hem escollit és aquesta.
Temps era temps hi havia en un poblet medieval un baró de mala geia que tothom volia mal.
Doncs són els Every Night amb aquest conte medieval. Que passin una molt bona nit.
El seu terme que moria d'esquifit i famolenc. Xics i grans mig morts de gana li sortien al seu pas demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro. A pencar mal les abelles necessito molt més or. Diumenges a la tarda organitzava un gran joc i la dansa tots a la festa de la mort. Collons de joves per banda, amb espases i garrots, a fer descans a la plaça i que guanyin els més forts. Xics i grans, mig morts de pena, li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta, els cridava amb veu de tro. A jugar a tu a l'olla, que a mi m'agrada aquest joc. Passa pel poble, avançava la tardor, amb senzilla veu cantava i així deia la cançó. Era el poble i de la vila, que deu lladre per senyor, i vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor. Xics i grans tots l'escoltaven, li donaven la raó, afeixia l'esperança i van anar a trobar el baró. Però ell somreia i burleta, els cridava amb veu de tro. Us faré tallar una orella si escolteu el trobador. No volem per però nostre, no volem més tant d'aquí, i si et quedes aire tu a la forca has de morir. Xics i grans tots a la una li cantaven la cançó, ai del poble i de la vila que deu lladre per senyor. I ell callava i de ràbia se li cursacava el cor mentre el poble repetia la cançó del trobador. Ai del poble i de la vila que deu lladre per senyor, si vol poc que sigui just l'haurà de guanyar amb suor. Ai del poble i de la vila que deu